Arriscat, profund, espiritual i terrenal al mateix temps, en revelador íntim, són alguns dels epítets que poden acompanyar monges al llibre d'entrevistes de Laia Daumada. Sentim Ave Generosa, de Hildegard von Bingen, abadesa benedictina alemanya, compositora, escriptora, filòsofa, científica, naturalista, mèdica, mística i també profetisa, que va viure al segle XI, en plena edat mitjana, i considerant que un bon exemple de monja, de religiosa, que va rompre clixés i també tòpics. Laia Daumada és l'autora de Monges. Laia, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, gràcies per convidar-me. Aquí estic.
Coneixies la figura de Hildegard von Bingen?
I tant, i tant. Qui no la coneix,
no?
Gairebé diria.
Qui no la coneix?
Sigui pel vessant que sigui, no? Sigui pel vessant que sigui.
Polifacètica, sí, sí. I dona imprescindible.
Laia Daumada és...
I tant. Laia Daumada, deien, és doctora en filologia catalana, escriptora, investigadora de l'escriptura femenina a l'època moderna i també autora de Cau d'Orella, Teresa de Jesús, llegida avui, Vull parlar de Déu, Paraules des del silenci o Els noms de Déu. Fa uns mesos, Fragmenta ha publicat una segona edició revisada de Monges, per cert. El pròleg és de Carme Riera. El llibre es va publicar el 2008, Laia, i se va revisar per una segona edició. Quins aspectes has revisat?
Doncs no he revisat cap. O sigui, no ha calgut. L'únic que hem fet és que si hi havia alguna falla ortogràfica, que sí, d'aquelles sí, que sempre surten, i després he fet un epíleg, i després també el pròleg de Carme Riera, que primer estava a l'edició en castellà, ens va donar permís per traduir-la i posar-la en aquesta segona edició.
Per tant,
els únics canvis.
El llibre arriba a les nostres mans pràcticament tal i com se va publicar, una segona edició que, de totes maneres, supos que es feia necessària també per l'èxit que ha tingut Monges, no?
Sí, sí, realment va ser molt sorprenent. Jo, l'editor, l'Ignasi Moreta, sí que apostava molt per això. Jo tenia els meus dubtes quan em va fer aquest encàrrec i realment va ser una cosa sorprenent l'èxit que va tenir, sobretot perquè doncs, són dones molt amagades, no? O molt estereotipades, com deies abans, no? I aleshores descobrir-les des d'aquesta riquesa que presenten en el llibre, que són 20 monges i, evidentment, són 20 perles. No tothom, com amb tot, no tothom és igual, però realment doncs aquestes monges són monges molt especials i per això no ha calgut que diguessin canviar res, perquè tot està molt, molt al dia, no?
Aquesta especialitat, aquesta particularitat, evidentment, justifica aquestes entrevistes, com tu dius, són vins religioses, però monges peculiars, especials, rellevants, n'hi ha més de 20 i més de 20.000, si m'apures. Com vas fer la tria? Per què vas triar aquests perfils?
Doncs mira, volia monges. Jo el que m'interessava sobretot era veure com vivien i com vivien en profunditat. Això per mi era el més essencial. De fet, quan faig llibres, sempre el meu és una curiositat per veure com s'ho fa la gent per viure, no? I aleshores, doncs, buscava dones que visquessin en profunditat. No els hi vaig parlar quina era la seva vocació religiosa, sinó quin era el seu sentit profund de la vida.
Clar.
Per tant, amb això també intentava desmarcar, que volia ampliar, no? Que no quedés només aquestes dones per un públic religiós, sinó que arribés a tothom com a exemples de vida viscuda realment amb sentit i amb plenitud. I amb compromís, aterrant. Són molt terrenals. Com les vaig trobar? Algunes les coneixia, d'altres me les van adreçar. També amb l'editor doncs, anàvem buscant i la veritat que penso que és, va sortir rodó. Realment només amb una persona després es va fer enrere i un altre ja vam veure que no, però la resta, o sigui, vam encertar realment i es va crear doncs, també molt un vincle important amb elles també. Hem seguit trobant-nos. De fet, de les 20 entrevistades, 15 ja són mortes. L'última va morir fa poc, la Vicky Molins.
Sí.
I Per tant, vol dir que eren monges generalment grans.
Grans, molt viscudes,
explicar...
clar. Sí, sí, clar.
Ah, exacte, molt viscudes. Hi havia alguna més jove, la Teresa Forcades, però en principi eren dones ja molt viscudes, sí.
Amb un arc de vida, diguem, bastant complet. Si no vaig errat, Laia Monges forma part d'una mena de trilogia, juntament a Salràs i també Espiritual sense religió, no? Que supos que les tres donen un sentit encara més complet al treball que has fet.
Sí, el que passa és que són temes molt diferents.
Sí, són diferents.
Jo diria que potser sí, és una trilogia. De fet, vaig començar amb Monges, va ser el meu primer llibre d'entrevistes, i després vaig veure que m'encantava donar veu, sobretot, escoltar, m'agrada molt, i a vegades em trobava, amb les monges em vaig trobar que em deien, t'he explicat coses que no havia explicat mai a ningú. Potser era la vida més quotidiana, tampoc no m'explicaven cap misteri, no? Però això em va fer pensar que realment tenia doncs, aquest do de poder posar veu, i a partir d'aquí doncs, vaig començar això. Després va venir a Celras converses amb joves pastors, que de fet la gent quan l'escrivia em deia, ah, deuen ser pastors protestants. Dic, no, són pastors ovelles, al tanto. I tothom es quedava una mica flipant perquè deien, a veure, quin canvi, no? Yeah. Després a partir d'aquí ja van venir els espirituals sense religió, i després uns quants més, fins a aquest últim que he fet ara, hem hagut de marxar, que són entrevistes a sis joves migrants.
Mm-hmm. Clar, jo crec que és un antídot a monges contra l'estigma que conté la pròpia paraula monja, no? I tota la significació negativa, tot el relat que s'ha construït al voltant de la figura i del propi concepte, curiosament, o no, evidentment, un relat teixit sempre per homes.
Sí, sí, va, perquè no, mateix, quina cosa més mongívola, ai, no siguis monja, no? Són paraules que fem servir també, no? I elles mateixes també, en el moment que sentien aquesta crida a portar aquesta vida religiosa, deien, no, és que jo no vull ser monja, per favor, que se m'està demanant, no? Si ser monja, què vol dir, no? O sigui que és com aquest estigma i aquest estereotip que tothom portem, no?, d'alguna manera, perquè, bueno, perquè venim d'escoles de monges, a vegades molta, sobretot la gent de la meva generació, no?, i no tothom les veia, i sobretot perquè era molt desconegut, és un món molt desconegut, on se les imagina allà tancades, pregant, i quan, clar, veus tota la riquesa que hi ha, des de la Berta Meneses muntant un cendo, per fer meditació zen fins a l'Àngel Segalés, que se'n va viure al carrer perquè aquesta és la seva vocació, o la Teresa Forcades, jo què sé, és que hi ha moltíssim, un ventall amplíssim, no? De sobretot d'aquest, jo penso que el que els dona molt valor és el que deia abans, no? Aquest viure en profunditat, però sobretot aquest compromís amb l'altre.
Mm-hmm. Ara parlarem
sempre,
també...
Sempre, aquest tocar terra.
Ara parlarem de diferents perfils que has transitat. Jo no sé si coincideixes en que a l'imaginari col·lectiu, al llarg dels segles, les monges s'han vist amb una mescla de morbositat, misteri, que deies abans, però també una mica de condescendència, no? El terme de, bueno, les monjitas era com una cosa així, com fràgil, no? Ja que amagada, com tu deies, que, bueno, que feia el seu servei a la comunitat, però no sé, si són tres termes que trobes que l'imaginari col·lectiu han fixat una mica les coordenades de les monges, tal com se les veu.
Clar, és que antigament, si ens anem, ja no podíem anar més enllà, però anem al segle XVI, que és el que jo he estudiat, i aleshores no hi havia més possibilitats, dic el XVI, però ens n'anem a principis del XX, no hi havia massa possibilitats de les dones, excepte la vida monàstica o la vida de casada, I perquè la persona soltera ja, oi, què passava amb aquesta dona que era soltera, no? Per tant, la vida, com si diguéssim, de lluita, era la de la dona casada, a més, que era procrear contínuament, i un munt de fills, i fills que es morien pel camí, i era una vida completament donada a això, al matrimoni, totalment subjecte a l'home, evidentment, i després hi havia la vida conventual, que, bueno, que es tancaven allà i allà es quedaven, evidentment, també supervisades i vigilades sempre pels homes, fins i tot amb allò que escrivien. Uh-huh. Qualsevol cosa que escrivien i s'havia de publicar passava sempre per les mans del confessor, i el que feia no deixaven de fer passava per les mans del visitador, o sigui que sempre han estat subjectes com deies abans també, a l'home. Sí que abans és veritat que també en el segle XVI, si alguna dona podia, perquè estava en una bona posició i li permetien, entrava en el convent, si tenia tot un desig espiritual, intel·lectual. És a dir, si estaves casada no podies fer res més que ocupar-te de les tasques domèstiques i poca cosa més. Si estaves al convent, podies dedicar-te a escriure i a llegir. Uh-huh. I aleshores, això és el que li passa a Ingegerda, també, que en algun moment poden triar, no totes, poder triar aquesta vida.
Clar.
Però, i entre elles s'ho parlen també, oh, jo estaria molt millor en el convent, i les altres, oh, jo estaria, les que no entren per gust, doncs jo voldria estar casada. Era l'obligatorietat a la que es veien les dones, i un cop quedaven tancades allà, quedaven tancades i submises, és que era la millor manera de tenir-les amagades. Per tant, a partir d'aquí, tu podries inventar 50.000 històries que fossin certes o no.
Efectivament. La imaginació que pot volar...
Ah, exacte, total.
Molt alt, en determinades ocasions. Clar, has parlat abans de la generositat, del compromís. Jo també afegiria que el manco per les entrevistes totes semblen austeres, òbviament. Tenen un sentit molt, molt, molt senzill de la vida. I però dones també realitzades. Totes semblen dones molt realitzades amb els seus diferents perfils i personalitats, però traspuen això, no?
Sí, sí, total, és el que et deia abans, no? Mm. És aquest desig profund, és tenir aquesta consciència de que la vida és molt més del que ens sembla, no? Perquè estem formats per aquesta infinitud, se li pot dir Déu o digue-li com vulguis, però forma part de nosaltres, aquesta transcendència, aquest ser més del que som, aparentment, i aleshores elles ho exploren fins al fons, uh-huh. Fins al fons, i això els fa viure, doncs, realment, amb una... no diria felicitat, però sí amb una plenitud.
Uh-huh.
Sí, sí.
Hi ha com una mena de pèndol narratiu, Lai, entre l'espiritualitat i l'espiritualitat i la vida quotidiana. Parlen molt d'aquest sentit espiritual que els guia, de l'oració, de la meditació, d'unes profunditats, diguem, a la manera d'estar en el món que cria l'atenció, però també parlen d'allò que fan cada dia, d'allò que se dediquen a les seves dedicacions, siguin ser missioneres o siguin atendre a un centre d'acollida. Vull dir que I aquesta, aquest contrast o aquesta combinació me sembla especialment interessant, no, en el llibre.
Sí, sí, és el que deia abans, no? Aquest compromís que, d'altra banda, és molt cristià, no? Ah. És, de fet, la nostra cultura, la cultura europea, està molt influenciada pel cristianisme, et pot agradar més o menys, però dintre del cristianisme hi ha una frase, estima els altres com a tu mateix, no?
Clar.
I això és la que els porta, sense cap mena de dubte, a fer tot el que fan. Sigui des del monestir pregant, que també n'hi ha alguna, no? Però amb tota aquesta obertura i amb aquest compromís de saber que malgrat que no facin res, fan molt, perquè hi ha aquesta presència dels altres en Clar. El seu dia a dia, i els que s'arremanguen i surten al carrer, doncs, des d'aquesta visió també, no? La Vicky Molins deia, doncs, jo el que feia era abraçar a les persones, no? I el que agraïen, precisament, és perquè estan la gent que està al carrer i si alguna cosa està mancada és d'abraçades, no? I això ho veuen com la cosa més normal del món, perquè els hi surt de dins, perquè això forma part d'aquest desig profund, d'aquest sentit de la vida, del que he vingut a fer aquí i què haig de fer, perquè si no ho faig no estaré bé mi mateixa, no seré feliç, no? I una mica o no viurem aquesta plenitud, i això és el que ens estan demostrant, per això aquest llibre s'aguanta després de tant de temps, no? Perquè són testimonis de vida, ens pot agradar més o menys, doncs, la manera que ho fan, segurament. A vegades ho deien també en aquesta presentació, dèiem: després d'ara, amb el que estem vivint, no sé si ara haguéssim triat això o triaríem una altra cosa, com el camí de fer-ho, però el que sí que triaríem, seguiríem fent, és el mateix que hem fet. Potser la manera, no?, des de la institució religiosa, potser des de saber, no? Uh-huh. Però, en canvi, sí que no deixaríem de fer allò que hem sentit que havíem de fer.
No sé si dir-li troballa, en tot cas un encert, és posar aquesta diversitat, monges més socials o sociables, més recollides, monges mediàtiques, monges que s'adiquen a la música, missioneres, com dèiem abans, en realitat, tant de perfils que poden tenir les dones que no són religioses, no són monges, no? I això també cal destacar-ho, no?
No sé si... I tant, total, sí.
I no sé si t'anaves sorprenent a tu mateixa o ja parties de la base que evidentment, o ja pràcticament era una tesi, és a dir, vaig escriure a monges per mostrar, no per demostrar, sinó per mostrar que aquesta diversitat existeix també en aquest col·lectiu.
Sí, sí, aquesta va ser la idea, tot i que ja et dic, al principi també ho posava en el pròleg, vaig una mica reticent, o sigui, aquesta idea, jo dic, aquesta idea no se m'hagués acudit a mi, ja t'ho dic, no se m'hagués acudit de fer un llibre d'entrevistes amb monges, però quan m'ho va dir des de Fragmenta vaig dir, però què vols dir? Sí, que és molt interessant, dic, bé, doncs mira, agafo el repte, vinga, som-hi, anem a fer-ho, no? Jo mateixa era la sorpresa en cada moment, tot i que també les coneixia algunes, però clar, aquesta obertura, aquest poder arribar al fons de cada vida, doncs clar, és una meravella, no? També com a entrevistadora, i m'hi vaig sentir molt a gust, i va ser realment un obrir-me a tot un món, i això va ser el que jo tenia clar que volia transmetre també. Jo quan a les entrevistes el que intento és amagar-me el màxim possible i donar veu, o sigui, fer els possibles per poder que aquell testimoni arribi com si l'hagués escrit la mateixa persona, no? Això és una de les coses que m'interessa molt, a part de que no publico res que no hagin revisat i m'hagin donat el seu vistiplau amb tot, perquè si no tampoc no m'agrada fer-ho, no?
Me sembla molt interessant allò que dius, Laia, perquè jo crec que un dels indicis, no l'únic, òbviament, hi pot haver excepcions de l'entrevistadora o entrevistador que vol amagar-se per deixar respirar els pensaments i les reflexions de l'entrevistat, és l'extensió de les preguntes. I en el teu cas les preguntes són molt curtes, molt breus, sempre. No? I, no sé
si... I a més, és que no vaig fer cap de pregunta. Aquesta és la bona.
Clar,
però... O sigui, no vaig fer cap pregunta. Jo el que vaig... No acostumo a fer mai cap pregunta, és molt curiós.
Però hi ha preguntes en el llibre. El llibre està farcit de
preguntes. Sí, perquè les poso, les haig de posar a posteriori. Sí, no, jo no pregunto, perquè jo ja, quan contacto amb la persona, ja li dic, parlarem d'això. Vale. Estàs disposada? I aleshores dono un marge, no vaig així el mateix dia explicar-li, dono un marge i em trobo que la persona ja ha reflexionat sobre allò. I aquest temps de reflexió fa que ho aboqui. M'ho va abocant tot, com si jo, a vegades, diguéssim, un confessionari. Realment ho van abocant, jo escolto, recullo. Home, a vegades, si alguna cosa no queda prou clara, no l'entenc, doncs pregunto alguna cosa. Però no haig de dirigir, és molt curiós. No haig de dirigir, sinó que ho aboquen i després, evidentment, és tot un treball també, perquè tu ja saps, ara mateix jo també estic dient unes coses i vaig amunt i avall, per tant això s'ha de corregir en el text, s'ha de fer que sigui cronològic i que quedi ben escrit, hi ha tota una feina literària de transcripció primer i després literària també per anar-ho lligant tot i després posar les preguntes, que és justament el que dius, no és que estiguem, no m'agrada gens interferir, sinó que m'agrada que allò sigui una cosa que ajudi el lector a introduir-se en el text i ja està, prou, punto. El que faig és ajudar a que el lector pugui llegir.
Has detectat diferències, el manco matisos importants entre comunitats grans i petites de monges?
No, la veritat que no. Hi ha hagut algunes més grans, d'altres que viuen amb comunitats petites, com bé dius, amb pisos, no, ni amb monestirs ni amb convents. El que passa que vam agafar-ho tot, vam dir monges, aquí entraríem monges religioses, no? Podríem fer diferent manera d'anomenar. També hi ha una ermitana, la Montserrat Domingo, que viu sola i segueix vivint sola encara. I no hi ha diferència, no, realment. Bueno, potser elles mateixes tenen també doncs, més moments doncs, d'estar amb la resta de la comunitat, però normalment no, perquè són com molt... elles mateixes ja són tot un personatge, ja són molt potents i la resta tot va lligat i tot va funcionant bé.
M'interessa molt el tema de la devoció, de la vocació, no? I és vera que moltes d'elles diuen que en aquella edat, en els 18 anys, més o menys quan has de triar, no? Si en una ordre, bueno, moltes vegades tenien dubtes, d'altres deien, què faig jo aquí, després d'un temps allà, la Lucía Caram i altres no sabien molt bé què fer de la seva vida i al final acaben allà. Clar, no sé si has viscut, perquè tu suposo que també observes, no? Una evolució en les vocacions fins al punt de que avui en dia és complicat trobar, amb els temps que vivim, vocació. No sé si l'ofici, la vocació de monja està un poquet en perill.
Sí, sí, i tant. Mira, l'altre dia que fèiem, bueno, el novembre, l'altre dia, que fèiem la presentació d'aquesta segona edició, que van venir algunes d'elles, sí. Doncs també ho deien, clar, que vocacions no n'hi havia aquí. Que
el primer món, bueno,
que d'altra banda, doncs que ja veurien elles mateixes, no, deien, bueno, doncs ja veurem cap on anem. Els temps canvien i ja veurem cap on anem, des d'aquesta obertura, no? Des de, doncs, mira, les monges de Pedralbes, no?, han hagut de tancar el monestir i així ens anem trobant. Les comunitats es van fer petites, es van fent més grans cada vegada, hi ha menys vocacions. Uh-huh. Però jo me'n recordo que és que vaig una de les preguntes que es van fer aquell dia i ho fèiem des d'aquesta obertura. Realment és així i els temps van per un altre camí, i molt poca gent, no només des dels convents, sinó molt poca, i molts pocs joves, i molt poca gent actualment es planteja quin és realment el sentit de la vida, no?
Està clar.
Perquè es viu, doncs, superficialment, i això és així. Per tant, tot el tema religiós, sobretot el tema institucional, no?, cada vegada, doncs, va creant menys
adeptes.
Dubtes, més adeptes i més dubtes, hi ha altres camins, hi ha més llibertat per poder-ho fer, una època que no n'hi havia gaire, i al llarg de la història també s'han anat donant moments, sobretot portats per la mística, no?, moments de molt dubte, de molt sortir de la llera, no?, i en canvi, doncs, hi ha hagut prou força des de la institució per tapar-ho tot i que tot seguís igual. I ara aquesta força, doncs, cada cop és més minsa. Uh-huh. No? I aleshores estem en un moment una mica, jo no diria complicat, per mi no és complicat, per mi és de molta obertura, però estem a l'ull de l'huracà, és difícil en aquest moment saber cap on anem. Però
veurem.
Aquí estem.
Quin testimoni estan commogut
exacte,
més?
Exacte, veurem.
Te demanava
perdona?
Quins testimonis estan commogut més?
De les monges?
Sí.
Home, la Maria Àngels Segalés va ser la que vivia al carrer, sí, va ser of. Molt, perquè a més,
com ho conta,
venia, jo la coneixia perquè coneixia el seu germà i venia, jo estava aleshores treballant al Centre Eura, d'acollida a persones sense llar a Barcelona, i ella venia allà, per tant, doncs, cada dia que la vaig agafar i em va començar a explicar i m'explicava les històries de carrer autèntiques, doncs clar, era com molt impactant, no? Era com a l'extrem. Aportar l'amor més viure al carrer a Barcelona, no? A Montserrat Domingo també, fent d'ermitana. Si tu vas allà al Montsià, viu allà penjada en les muntanyes, en aquella felicitat, i segueix dient igual ara, dient, no, la meva televisió és aquesta finestra, no? Deia en aquell moment i ho segueix dient ara. Home, el de la Teresa Forcades també va ser impactant en aquell moment. I penso que també aquest llibre va donar a conèixer una sèrie de monges que en aquell moment tot just començava, la Lucía Caram també, amb tot el que estava fent a Manresa, la Vicky Molins, per descomptat, doncs que te les diria totes.
Al final dies totes, sí.
Sí, aniria fent la llista i no hi hauria cap que...
Podries resumir, Laia, en tres o quatre frases que has après amb aquestes entrevistes?
Què he après?
Quines lliçons de vida t'han donat, per exemple?
Jo sempre dic que parlant d'espiritualitat i parlant d'interioritat i parlant de religiositat, que si una cosa vaig aprendre és que la religió autèntica és aquella que t'aterra, no? És aquella que et fa tocar de peus a terra. Uh-huh. I aquestes dones tocaven de peus a terra. I tenien i tenen un cor molt gran. Aquesta capacitat d'acollir, d'acompanyar, d'escoltar, d'estar presents en el món. Sí, diria que aquesta, que deies, aquesta generositat, aquesta escolta i aquest compromís, sobretot, en deixar el món millor de com l'han trobat.
Què respons quan... Què respons quan algú te diu que la temàtica espiritual no està de moda, no és la literatura policiaca, no és la literatura d'autoficció, per dir coses que ara omplen les tendències, no? No és aquella...
Jo el que li dic és que és qüestió lèxica, és una qüestió de lèxic. És igual que parlar de Déu, no? No, la gent no vol parlar de Déu. La Edith Hillesum ja deia, diu, és aquest sentiment, aquesta capacitat d'infinit que sento a dins i que no trobo cap més manera d'anomenar-lo que Déu. Mm-hmm. Per tant, jo sempre dic, és igual, parlem de religió, parlem d'espiritualitat, el que parlem és d'aquesta interioritat, d'aquesta qualitat humana, d'aquesta fundària que ens habita, que és un univers sencer, i al qual cadascú li dona o li agafa el camí que vulgui per expressar-lo. Igual, agafa també a molta gent que està fent, no?, el cristianisme, budisme, hinduisme, islamisme, no?, o senzillament espiritualitat o interioritat. La qüestió és que tothom, tots siguem prou responsables, prou compromesos amb això que sentim a dins i que ho portem, que li dediquem temps, que l'aterrem, que contemplem a l'altre, que el compartim, que acollim, i això és la interioritat, és aquesta humanitat, en definitiva, que cada cop estem més lluny d'aquesta, no estem lluny de la humanitat, sinó de la religiositat, sinó que estem lluny d'aquesta pròpia interioritat. I que, per cert, a les escoles cada cop més doncs, també ja s'està treballant, no? Perquè sí. És necessari, perquè som això, a més de moltes altres coses, som bàsicament aquesta interioritat que ens conforma.
Se pot abordar profundament aquesta temàtica? Se pot escriure sobre aquest tema sense ser creient?
Oh, i tant, oh, i tant. Ja està fent. I això era el que jo parlava en els espirituals sense religió.
Sí, sí.
També. Tot i no sé, hi ha gent que estava vivint des d'aquesta autenticitat, des d'aquesta evidència, però sense religió. Mm-hmm.
Per tant...
Podem viure sense religió. Podem triar viure-ho des de la religió i podem triar viure-ho sense la religió.
I aquesta ja no és una pregunta, és una afirmació. Se pot gaudir d'un llibre com a monges sense ser creient? I aquí tens un exemple.
I tant.
Amb aquest que t'acaba d'entrevistar.
Molta gent no creient m'ho ha dit, m'ho ha dit. Ostres, he descobert les monges. Quina vivència més autèntica i més profunda, no? És que això és el que ens fa humans. Ja està.
Bueno, jo tenc exemples i casos molt, molt propers, però no tant descobrir, però sí poder gaudir de 20 testimonis un darrere l'altre i tan diversos, la veritat és que ha estat tota una experiència. Laia Domada, enhorabona per aquesta segona edició de Monges, amb pròleg de Carme Riera, editat per Fragmenta Editorial. I moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.